Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Situació complicada a la xarxa viària catalana amb aquests 4 dies de festa a molts municipis catalans i també aquesta pluja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit amb la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda, continuen els problemes a les dues rondes de Barcelona per un accident que hi ha a la sortida del nus de la Trinitat, a la C58. Ara mateix hi ha un carril tallat encara en aquesta via. I això afecta i molt a les dues rondes, a la ronda de dalt i a cues des de la carretera d'Esplugues i a la ronda litoral aturades des de la zona franca. També es veu afectada la pota nord, la B20, amb cues des de Badalona fins al nus de la Trinitat. A més, la mateixa C58 presenta cues d'entrada entre Ripollet i el nus. Un altre punt amb complicacions és l'autopista P7. Hi ha hagut un accident a la Roca, els vehicles ja s'han retirat al voral, però es mantenen aturades intermitents des de Mollet fins a la Roca en sentit nord, en sentit Girona, a la mateixa autopista AP7. Hi ha trànsit dens entre Mollet i Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment, aquestes són les incidències més destacades.
Moltíssimes gràcies, Marta. Estarem atents. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la seguretat i la presència visible de la policia al carrer és una de les grans prioritats del govern durant l'acte de lliurament de diplomes de la 37a promoció del curs de formació bàsica per a policies. Illa ha apostat perquè Catalunya tingui una policia més efectius, més pròxima als ciutadans i que gaudeixi d'un millor prestigi i, sobretot, que no sigui objecte de debat polític ni de demagògia. També ha destacat que s'ha de seguir treballat pel que fa a la igualtat de gènere dins el cos. I el conseller d'Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch, ha anunciat que el govern vol ampliar el pressupost d'ajuda als refugiats palestins als comptes de 2025. Ha confirmat també la seva voluntat de continuar avançant cap al compromís de dedicar el 0,7% del pressupost a la cooperació internacional. Un altre nom propi, el de Josep Lluís Armenter, que serà el nou director de l'Agència Catalana de l'Aigua. El seu nomenament es produirà en el proper Consell d'Administració de l'Agència, encara pendent, això sí, de convocar. I presó provisional comunicada i sense fiança per al veí de Santa Coloma de Gramenet, que aquesta setmana va tallar una mà a la seva parella. S'han practicat les diligències acordades i la magistrada del jutjat número 6 de Santa Coloma ha decidit, a més, un ordre de protecció per la víctima i la suspensió de la pàtria potestat sobre les filles menors que té la parella. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola a tothom, benvinguts un dia més a Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Avui comencem parlant de seguretat. De fet, s'han lliurat els diplomes de la 37a promoció del curs de formació bàsica per la policia. Allí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una policia més efectius, més pròxima i allunyada de la confrontació política. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aquesta nova promoció arriba en un moment complex per la seguretat a Catalunya. De fet, ahir, el mateix Departament d'Interior anunciava que reforçarà la prevenció, recerca i sanció per dur armes blanques a la via pública. I el director general de la policia, Josep Lluís Trapello, deia que l'augment d'apunyalaments és insuportable. De fet, avui n'hi ha hagut un a Tarragona. I atenció a aquesta dada que ha publicat avui l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. Més de la meitat de dones i gairebé el 75% dels homes d'entre 30 i 34 anys no han tingut fills. Les noies de 25 a 29 anys que no han estat mares passen del 75% al 81% en els últims 10 anys. El que està clar és que cada vegada tenim menys fills i els tenim més tard. Brussel·les ha autoritzat la vacuna contra el virus de la verola del mico a adolescents de 12 a 17 anys. Aquesta vacuna és l'única autoritzada actualment a la Unió Europea i fins ara només estava disponible pels adults. Ara es recomana també pels més joves. L'Agència Europea de Medicaments vol continuar treballant, diuen, a nivell de la Unió Europea per garantir una bona preparació, tot i que, a hores d'ara, el risc d'infectar-se per aquest virus, tot i que no és inexistent, sí que és baix. Actualment, la recomanació de vacunar és només per als grups de risc. I permeteu que, per començar el programa, avui també destaqui dues notícies culturals relacionades amb el sector audiovisual, d'àmbit general, però amb relació amb Catalunya. D'una banda, la presència catalana al Festival de Sant Sebastià arriba a les 22 produccions, que és la xifra més alta en dues dècades. La tendència a l'alça d'obres seleccionades continua per quart any consecutiu. I entre aquestes pel·lícules que aniran a Sant Sebastià, doncs n'hi ha tres que competiran a la secció oficial. És el cas de l'última pel·lícula de Pilar Palomero, la directora de La Maternal, que ara presenta Los Destellos. També hi haurà Albert Serra amb Tardes de Solida i també competirà per la Concha d'Or el primer llargmetratge de Pedro Martín Calvero, El Llanto. I l'altra notícia que us volia destacar, la sèrie documental Punt de no retorn, de Raúl Gallego, per la Televisió de Catalunya, ha estat nominada als Premis Emmy Internacionals. I amb aquest apunt de l'excel·lència, doncs avui comencem Carrer Major i ara entrarem a explicar-vos tot el que fa referència al Camp de Tarragona. Som 8 emissores del territori, treballant plegades, i l'equip, el FEM, el formem l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Pau Corblan, l'Eduard Virgili, Antoni Mellado, Antoni Mateos, jo mateixa, l'Anna Plaça, i el control tècnic hi tenim en Dani Sánchez. Comencem.
Estàs escoltant Carrer Major.
I feta la presentació general del programa, anem a entrar una mica en detall de les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem amb un repàs ràpid de titulars. Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Anna.
Comencem destacant que Rodalies de Catalunya ha publicat avui els horaris dels autobusos del Pla de Transport Alternatiu que s'ha habilitat per les obres d'ampliació del túnel de Roda de Barà.
S'han establert 5 línies diferents que permetran connectar diferents municipis amb Sant Vicenç de Calders. Allà els usuaris podran seguir en tren fins a Barcelona. Hi haurà 4 trens per hora.
Tortosa recupera la freqüència diària de l'Avant amb Barcelona de les 6:35 del matí i a 6:45 de la tarda.
El servei Avant pararà les estacions de l'Aldea, Amposta, l'Ampolla, Perelló del Tebre, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Camp de Tarragona.
Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home que van trobar ferit davant de la comissaria de Tarragona.
El ferit, un home d'uns 40 anys, ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23 i no estem per la seva vida.
Esquerra Republicana reclama un pla de xoc per la sequera que viu al Priorat.
El grup parlamentari demana la construcció d'infraestructures per garantir el consum d'aigua de boca i un pla de contingència econòmica contra la sequera.
I, entretant, la plataforma en defensa de l'Ebre alerta de l'augment de demanda d'aigua del riu cap a Tarragona.
L'entitat demana una auditoria per especificar quanta aigua s'ha extret del riu durant els darrers 10 anys.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha descartat suspendre cautelarment el decret en què l'Ajuntament de Tarragona es retirava com a acusació particular del cas Inipro.
Esquerra Republicana, que és qui havia demanat aquesta mesura cautelar, remarca que aquesta decisió no afecta el fons del contenciós administratiu que continua la seva tramitació.
I en àmbit local destacarem que s'ha aprovat la constitució de la funerària supramunicipal Funecam.
Es preveu que el nou ens supramunicipal pugui iniciar la seva activitat als municipis de Reus, Salou, Vilaseca i Constantí en els propers mesos.
Torredembarra vol crear un espai museístic a l'edifici de l'antic ajuntament a la plaça de la Vila.
La intenció de l'equip de govern és publicar les bases de licitació d'un concurs d'idees per definir l'espai abans d'acabar l'any.
El Nàstic visita aquest vespre a la Baracaldo amb l'objectiu de continuar la línia ascendent de l'equip.
Els Adán i Vidal s'enfronten a un recent ascendit que ha arrencat de bona manera aquesta temporada. El partit es disputarà aquest divendres a 8:45 del vespre.
I en cultura, evidentment, estarem pendents dels dies centrals de la Festa Major de Santa Tecla. Avui amb el Retaule, demà el Pregó, amb la Baixada dels Elements, amb els concerts de Muixca i Figaflaues, el concert de l'Oreja de Van Gogh i moltes altres propostes.
Per a aquella gent que també vulgui gaudir de Reus a motiu de les festes de la Mare de Déu del Misericòrdia, hi haurà el tradicional correfoc aquest dissabte pels carrers del centre de la ciutat a 2:15 del vespre.
Doncs moltes gràcies, Aleix. Tornem a parlar d'aquí una estona. Fins després.
Perfecte, fins després, Anna.
Adéu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Estem immersos en la setmana de la mobilitat sostenible i, a més, en un moment molt crític per la mobilitat al Camp de Tarragona, perquè no falten ni 10 dies perquè es produeixi el tall ferroviari per les obres del túnel de Roda. A més, aquesta setmana la Plataforma per la Promoció del Transport Públic va fer al Camp de Tarragona, i també ho ha fet en d'altres punts de Catalunya, les curses de la mobilitat del transport, les curses del transport que ja han fet en altres edicions. I per parlar una mica de tot plegat, hem convidat al Carles García, que és tècnic de la PTP, d'aquesta Plataforma pel Transport Públic. Senyor García, bona tarda i benvingut a Carrer Major.
Hola, molt bona tarda.
La cursa aquí a Tarragona la vau fer, ara no recordo de memòria, va ser dimarts o dimecres?
Va ser dimecres, va ser la primera que hem fet en aquesta edició. I bé, la vam fer el dimecres al matí amb un èxit de participació molt... Bueno, un gran èxit.
I van participar una vintena de persones, si no tinc mal entès, que sortien des de diferents punts i utilitzant diferents mitjans de transport per poder fer l'avaluació de temps de viatge, poder fer comparatives, quin balanç en fem de com va anar, que ja heu pogut analitzar, suposo, les dades amb una mica de calma i tranquil·litat.
Bé, a veure, les dades encara no les tenim 100% perquè, evident, com has comentat, doncs encara tenim altres curses i, per tant, estem donant prioritat doncs acabar totes les curses i després ja ho analitzarem amb més deteniment. Tot i així, doncs el que hem vist ha sigut una mica la tònica que veiem cada any. És a dir, el cotxe normalment és el que triga menys a arribar al final. És, doncs, tot, evidentment, doncs és el que ens porta de punta d'un extrem a l'altre, porta a porta, sense haver de fer combinacions, sense haver de fer intermodalitat, i per tant és el mode més ràpid, i això és absolutament incontestable. Ara bé, sempre és el mode que té més emissions, evidentment, i sobretot és el que és més car. Per tant, una mica la conclusió que en traiem de totes les curses és que el cotxe just, doncs, és el que ens dona aquesta impressió. També, doncs, a dins de Tarragona, moltes vegades el que ens trobàvem era, doncs, que la bicicleta, els modes de mobilitat activa, eren els més ràpids i, per tant, eren els més competitius en quant a les curses urbanes. Aquesta vegada no hem tingut bicicleta i, per tant, doncs, ha passat una mica el mateix, que el cotxe tot ha sigut el que ha tingut els millors resultats quant a temps, però també els més alts en quant a cost econòmic.
Llavors, clar, si estem parlant de mobilitat sostenible, clar, a nivell de temps no seria tan competitiva aquesta mobilitat sostenible.
Efectivament, és així. El transport públic, però això no només passa al Camp de Tarragona, sinó a tots els llocs en els quals fem les curses, doncs sempre són els modes que són menys competitius, però en quant a temps, però evidentment doncs en quant a emissions i en quant a cost econòmic, doncs surten molt més competitius.
Esteu fent curses, em sembla que avui fèieu a Barcelona, o a Barcelona ja la vau fer, perquè n'esteu fent... No, a Olot. Avui era Olot?
Sí, avui era Olot. El dimecres a la tarda vam fer a Barcelona, ahir vam fer a Vilafranca, avui a Olot, i dilluns que ve farem a Osona.
Amb quina voluntat les feu, aquestes curses?
Una mica, doncs, per veure que el transport públic també és competitiu, potser no en termes de temps, com comentava, però sí en quant a cost econòmic i en quant a emissions. Al final hem d'anar passant a una mobilitat en la qual, doncs, la velocitat, el temps, no només ha de ser un factor preponderant, sinó també l'economia i les emissions també han de ser coses que s'han de tenir en compte quan viatgem. I, per tant, doncs, una mica l'objectiu és aquest, és visibilitzar doncs, que la mobilitat sostenible potser en quant a temps en les zones interurbanes no és tan competitiu, però en canvi doncs, en quant a quan altres categories com les emissions i com i quan el cost econòmic doncs, sí que ho és més.
A veure, en aquesta cursa que vau fer aquí al Camp de Tarragona hi havia múltiples punts de sortida, hi havia Valls, hi havia Vilallonga, hi havia Salou. Heu detectat dificultats en la mobilitat en alguns d'aquests punts a nivell de transport públic? Que entenc que sí.
Sí. En especial, doncs, jo destacaria dos casos, un pues, no més lleu, bueno, és més lleu, però l'altre és una mica més greu. El cas més lleu doncs, va ser el cas del Vendrell en tren, que és que la persona doncs, havia d'agafar primer el bus substitutori des del Vendrell fins a Sant Vicenç de Calders, i llavors em va trucar i ens va dir, mira, jo prefereixo fer-ho directament des de Sant Vicenç de Calders. I vam dir, bé, és completament normal, doncs, si agafes de manera completament voluntària, doncs intentar facilitar-ho una mica. I un cas molt més greu seria justament també amb el tren, va ser des de la cursa des de Salou, que és que la persona que la feia doncs primer va haver d'anar fins a l'estació de PortAventura, quan va arribar allà doncs es va trobar tot de gent que intentava comprar el bitllet, però hi havia tanta gent que va trigar doncs 30-40 minuts a poder treure el bitllet, i al final el que va passar és que no va poder fer la cursa perquè el tren venia amb una hora de tard de Barcelona i per tant sortiria de PortAventura amb una hora de retard. I clar, doncs hauria suposat arribar una hora més tard que la resta de participants. Nosaltres com a organització tampoc ja no hi érem i vam dir, mira, anul·lem aquesta opció, gràcies per intentar la participació, però al final les circumstàncies són les que són.
De fet, el problema dels retards en els trens ve a ser ja una cosa tan habitual que no és notícia ja gairebé.
Efectivament, doncs, cada dia tenim molts problemes a la xarxa ferroviària, en part doncs, degut a les obres, en el cas de Tarragona, de la implantació del tercer fil del corredor mediterrani, però també doncs, això, doncs, altres problemes, vandalisme, en certa manera doncs, l'antiguitat dels trens. En definitiva, doncs, si bé hi ha actualment s'està invertint molt a la xarxa ferroviària, encara queda molt de temps i encara queda molta inversió per posar en dia tota la xarxa.
Vosaltres, com la Plataforma Dignitat amb les Vies, heu participat en reunions amb Rodalies de Catalunya per establir aquest pla alternatiu de transport que es posarà en marxa a partir d'aquí no res de l'1 d'octubre per les obres del túnel de Roda?
Sí, efectivament. Nosaltres, bé, juntament amb la resta d'actors polítics i altres actors del territori, hi hem participat. Si bé, doncs, Dignitat a les Vies sí que cal reconèixer que ha fet molta i molt bona feina en aquest sentit. I la veritat és que estem relativament contents en com finalment doncs, ens han fet cas, en com serà el pla alternatiu de transport, sobretot quan a les alternatives ferroviàries, per exemple, nosaltres doncs, demanàvem poder passar per Planap i Conoixons, poder augmentar el número de trens que paren a Valls, doncs tot això ho hem assolit. Quan els autobusos, també en certa manera, doncs també ho hem pogut assolir amb les últimes reivindicacions, podem tenir autobusos directament des de Vilaseca i des de Cambrils, que finalment, doncs després de les últimes reunions també les han posat, i en canvi doncs hem trobat molt a faltar poder utilitzar l'alta velocitat, o sigui, en mode de trens d'abans, com a alternativa a tota aquesta situació. En aquest cas, doncs, no hem obtingut els resultats esperats i, per tant, doncs, la gent s'haurà de conformar amb els trens regionals i amb els autobusos que flataran.
El que sí que s'ha confirmat avui, que això ens ho han comunicat aquest mateix matí la Plataforma Dignitat a les Vies, que recupera el tren Avant des de Tortosa, que això sí que ja seria una bona notícia.
Sí, doncs mira, dins del que cap sí que és una molt bona notícia, perquè així doncs les persones de les Terres de l'Ebre, ara cal mirar una mica en quin horari serà, però totes les persones de Terres de l'Ebre tindran aquesta alternativa més ràpida per arribar a la ciutat de Barcelona. Però bé, nosaltres ens hauria agradat doncs que també posar aquests trens d'abans des de Tarragona. El problema que se'ns ha dit és que hi ha una part de la via que encara està donada de baixa, per el tema de les obres, perquè encara no ningú ha sol·licitat per poder passar els trens per allà, i per tant doncs sí que ens hauria agradat tenir aquest millor servei per Tarragona. Però bé, doncs Tarragona, si bé tindrà un molt bon servei d'autobús fins a Sant Vicenç, doncs bé, serà aquesta l'alternativa per la ciutat de Tarragona.
Avui justament també s'han fet públics aquests horaris dels autobusos que fins ara encara no existien, o sigui, sabien que hi eren però no sabíem els horaris concrets. Potser és prematur, no sé si heu tingut oportunitat de veure'ls o encara no.
Reconec que no, justament doncs, com que tenim totes les activitats de les curses i tal, i tenim tots els esforços allà, doncs encara no ho hem pogut mirar, però també un cop els hagin mirat i els hagin avaluat, també farem alguna comunicació al respecte si ho creiem pertinent. Sí. De ben segur, doncs, esperem que Renfe hagi dissenyat aquests horaris, doncs, sobretot tenint en compte les necessitats dels usuaris, i esperem doncs, que així quedi plasmat en els horaris que han sortit avui, i com deia, doncs, encara no hem tingut temps de mirar.
Des de la plataforma Dignitat a les Vies es queixen que tot plegat va molt tard. Compartiu aquesta sensació?
Sí, va molt tard, però hem millorat respecte a altres situacions i, per tant, doncs, ho valorem una mica més positiu respecte a situacions anteriors. Per exemple, nosaltres venim d'una situació molt dolenta, a la R3, en la qual doncs, fins 3 dies abans o 4 dies abans nosaltres no sabíem quins serveis substitutoris hi hauria, quins hora, i de fet no va ser fins unes setmanes després de començar el tall que no sabíem els horaris exactes dels autobusos. I en canvi, doncs, aquesta vegada, si bé seguim anant molt tard, sí que hi ha hagut una voluntat de comunicació per part de Renfe i per part de DIF, doncs, d'explicar què s'està fent, quins horaris tindrem, quines alternatives tindrem, i llavors, en aquest sentit, si bé, doncs, però hauríem preferit doncs, que es comuniqués amb més anterioritat encara, sí que ho veiem, doncs, en certa manera positiu respecte a les circumstàncies i a les situacions anteriors.
Permeti'm que li pregunti també pel Trencamp, perquè dies enrere veia una notícia en què, ara no recordo ni el mitjà, però en què us citava a la plataforma per la promoció del transport públic parlant del tema de les catenàries, perquè s'havia arribat a un acord amb Salou en què doncs, es redueix la presència de catenàries, això fa els tramvies més dependents de les bateries. Vosaltres aquest sistema no l'acabeu de veure clar en quant a eficiència.
No només no el veiem clar, si és que hi estem bastant en contra, perquè al final la millor manera de moure un tramvia és amb catenària. És la solució que s'ha posat en el 90-95% dels casos de tot el món, i perquè al final és la manera més eficient. Al final, si nosaltres utilitzem bateries, el tren haurà d'anar carregat amb les bateries, és a dir, haurà suportat també, a més dels passatgers, de tota la maquinària, de tots els motors, haurà de portar també les bateries que també ocupen un espai i tenen una massa. I, per tant, doncs, tota aquesta massa doncs, fa que sigui molt menys eficient, si bé doncs, redueix l'impacte visual, que tot i així ja és molt baix l'impacte visual d'un tramvia, doncs, això fa que hi hagi molt menys eficiència. I, a més, no tenim tramvies, no existeix tramvies que tinguin una velocitat punta competitiva d'uns 100 km per hora, que seria l'ideal amb aquest sistema de bateries. Per tant, què passarà? Doncs primer, que hi haurà una major despesa energètica pel fet de portar aquestes bateries, i a més, i el que ens preocupa més, és que la velocitat màxima serà més baixa. Sobretot això serà complicat o serà notable l'afectació aquesta en els trams interurbans, en els quals doncs, el tramvia podria anar a més velocitat, per exemple, en una segona fase entre Reus, Vilaseca i Tarragona, o fins i tot en aquesta primera fase, doncs, just al sortir de Vilaseca, podria agafar velocitats molt més altes. Doncs el que ens passarà és que la velocitat serà molt més baixa i, per tant, els temps de viatge no seran tan competitius com els que pretenien ser en un principi.
En quin model us emmiralleu quan penseu en el tramcamp?
Doncs en qualsevol que trobem a les ciutats europees. Per posar un exemple, nosaltres com a organització vam muntar un viatge fa uns mesos al tren tram de la Badia de Cádiz. En allà vam poder veure doncs, com funciona un tren tramvia que circula doncs, per zones interurbanes a unes velocitats altes i, en canvi, a dins de les zones urbanes doncs, circula més lent i integrant-se perfectament a l'entorn. És a dir, i això jo parlo com a experiència personal, nosaltres recordem estar doncs, en un bar i doncs, si passa un tramvia, doncs sí que passa, però en la majoria del temps, doncs, quan no passa, doncs, és un passeig normal i corrent amb tots els beneficis de la pacificació que es va fer en aquell sentit. Altres casos, per posar altres exemples, doncs, seria Alacant, que també és una altra ciutat que va adoptar aquesta solució.
I com estan funcionant a nivell d'usuaris aquests sistemes tramviaris?
Doncs prou bé. El problema que té el tram de la Badia de Cádiz és que moltes vegades doncs, no té una freqüència massa elevada, però tot i així, i tenint doncs, intervals de pas d'entre 20 i 40 minuts segons el dia, segons la franja horària, sí que vam notar, sobretot en el cas entre Chiclana i San Fernando, que és quan passa per dins dels pobles, doncs que realment hi havia bastanta gent que l'utilitzava i l'ocupació era bastant elevada, i sobretot doncs, els trens que anaven directes fins a Cádiz, doncs tot el tram fins a arribar a la capital, doncs realment anava molt ple. Nosaltres, de fet, recordo que no ens vam poder seure de la gent que hi havia.
I tornant una altra vegada al tema del transport alternatiu pel tall de les obres del túnel de Roda, no sé si teniu previst com a associació fer algun seguiment dels primers dies, recollir queixes.
Bé, en aquest sentit, doncs, estarem bastant a l'aguait a veure com va, sobretot la primera setmana, sempre amb coordinació amb Dignitat a les Vies, que al final, doncs, és la plataforma que més ha lluitat, que més ha estat darrere de totes aquestes afectacions, aquest tall, i, per tant, doncs, avaluarem i estarem en contacte amb la direcció de Rodalies per si notem alguna cosa que no funciona, doncs, poder-ho notificar de seguida i poder trobar com més ràpid millor la solució adients per cada situació que ens puguem trobar.
Doncs no res, que li agraïm moltíssim a en Carles García, tècnic de la PTP, la Plataforma per la Promoció del Transport Públic de Catalunya, que ens hagi acompanyat avui parlant d'aquestes curses del transport que s'estan fent. Dimecres es va fer la del Camp de Tarragona en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i analitzant aquestes qüestions d'actualitat que ens afecten aquí al territori. D'una banda, el tall imminent de la via del tren per les obres del túnel de Roda i de l'altra el tramcamp que a poc a poc es va configurant i ja veurem quan el veiem perquè la cosa sí, sembla que va per llarg. Doncs moltes gràcies, senyor García.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima. Adéu-siau.
Adéu.
una interradiofreqüència, és a dir, no anava ni tan sols per wifi, però clar, pensa que tot el món està connectat per wifi. Inclús hi ha neveres que són intel·ligents, hi ha cafeteres intel·ligents,
bueno, la meva tele està connectada a internet, a través de la wifi, la Play, tot.
I d'aquí nomàs et portaràs un cotxe que també estarà connectat per wifi, perquè serà elèctric, i t'ho gestionaran des d'un altre lloc. Llavors, clar, ara anem amb una mica de por, no? Perquè quan paguem amb targeta, cada vegada que paguem amb targeta en un establiment amb el mòbil, ja estarem tots dubtant si també poden algú atacar-nos. Potser nosaltres a Europa no ho tenim tant, però clar, a nivell del món és un sistema que és molt bo, però clar, hem obert la caixa de Pandora ara.
Si passa això en una pel·lícula, no t'ho creus, dius tu, au, va, au, va. Però com has dit tu, la realitat supera la ficció. I quin pot ser el proper pas, Jordi, tu, com expert en seguretat, no ho sé.
Jo sóc expert en seguretat, no sóc analista internacional, però ens podem imaginar, ara ens podem preparar per qualsevol cosa, eh? Pensem que ara mateix que es volà està encara, diguem, reconstruint-se, fent una reestructuració cognitiva de què els hi ha passat, però quan acabin això, faran una altra intifada, tornaran a fer les guerres santes, i a partir d'allí, clar, tornarem a la guerra. Aquí el problema és tirar les col·laboracions internacionals, perquè com sempre diem, qualsevol país que es posicioni a favor d'una banda o l'altra s'està posicionant en contra de l'altra. Penseu que Espanya es va posicionar a favor de Palestina, per tant s'ha posicionat en contra d'Israel. Clar, aquestes coses són molt perilloses a nivell internacional. Llavors, ens podem esperar qualsevol cosa perquè aquí a Europa ja estem a l'art de 4 sobre 5, és a dir, ja ens l'han posat des de fa temps una marca on que, bueno, que nosaltres estem incomplint les lleis del Coran.
Ai, Déu meu senyor, ara entra també el Líban en aquesta guerra, Egipte, sí. Líban, Iran, sí. Bueno, en fi, parlarem d'això i de molts altres temes durant aquesta temporada amb el nostre criminòleg, el nostre el Da Vinci del segle XXI, el Jordi Palau. Jordi, com sempre, gràcies, un plaer per aclarir-nos alguns dubtes que teníem sobre què ha succeït a Israel i a la Franja de Gaza. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, Toni, moltes gràcies, salut.
En dos minuts arribem a 3:15 de la tarda. Antonio, això que sona, què és?
Una sintonia molt coneguda d'una sèrie molt coneguda on hi ha molts somriures enllaunats.
Ei, és que amics i amigues... Benvingut, Antonio.
Gràcies, Toni, igualment.
Com estàs?
Molt bé, espectacular, com mare, sempre.
Friends complirà 30 anys de la seva primera emissió el diumenge 22 de setembre del 2024. 30 anys!
Oh,
que grans que som! I els seus fans estan molt emocionats. La sèrie que explora la vida de la Rachel Green, de la Monica Geller, de la Phoebe Buffay, del Joe Tribbiani, del Chandler Bing i del Ross Geller va captivar els cors dels televidents el 1994, el 95, el 96, el 97, durant 30 anys. Si bé la seva missió va finalitzar el 2004, però continua sent un contingut de la cultura pop.
Friends relata els alts i els baixos que experimenten sis amics que resideixen junts a Manhattan explorant temes universals com l'amor, l'amistat i l'evolució personal. Molts dels problemes que s'enfronten els joves per aconseguir doncs treball, tenir parella i mantenir amistats quan comença la vida adulta. I això doncs demostra la gran vigència que va mantenir al llarg dels anys.
I que encara ho
té. I tant.
Ambientada a Nova York, la sèrie va comptar amb 10 temporades, 236 episodis i una gran quantitat de premis. Després del seu èxit als Estats Units, el programa es va difondre globalment amb resultats similars. Aquí, al nostre país, es pot veure per streaming a Max o en alguna reemissió que fan des de Neox. Atents aquest cap de setmana perquè tindrem teca amb Friends, ja ho veureu.
Però Friends és molt més que això, és molt més que remissions i molt més que aquest fenomen. Dins dels aspectes icònics de la sèrie es troba, per exemple, el cafè Central Perk, on el grup solia reunir-se, sí. I del qual existeix una rèplica a Nova York.
Amb el sofà.
Exacte. A més, es va fer molt de merchandatge de la sèrie. Vam tenir des de samarretes, DVDs, tasses, joguines, jocs, fins i tot el marc del mirall de la porta, frases icòniques convertides en memes i un llarg, etc.
Al llarg de les seves 10 temporades, la sèrie creada pel David Crane i la Martha Kaufman ha mantingut el seu estatus d'èxit. Probablement agafar lo fàcil que és la sèrie, lo senzill que és relacionar-nos amb les personalitats dels protagonistes. Quin era el vostre personatge preferit de Friends? Quin era el teu?
És que tinc un problema amb aquesta sèrie, Toni.
No la suportes?
No la suporto de cap manera. I està bé que estem els Tonis i ens podem permetre dir-ho, però no suporto els...
Sobrevalorada?
Sobrevaloradíssima.
I,
com deia, riures enllaunades. És que no puc. Big Bang Theory, Como conocí vuestra madre, etcètera, no puc. No puc amb aquesta sèrie.
Big Bang Theory no, per favor.
Em sap molt de greu, eh? Però ho havia de dir, eh? En fi, com estàvem parlant, Toni, molta gent té els seus personatges preferits. Per exemple, te la pregunta te la faig a tu, Toni. Quin és el teu personatge preferit de Friends?
Hòstia, és que a mi m'agradava molt el Joey.
És que no em sé ni els noms. El Joey qui és? El graciós?
El graciós, l'italià.
Ah, val, sí, que van fer una sèrie després seva,
sí,
no?
Sí.
Ai, en fi, doncs mira, el Joey del Toni Mateus. Decidir quins dels 236 episodis són els millors requereix un debat molt acalorat, sobretot amb el Toni Mateus.
Ah, bueno, a mi m'agrada el que comença a parlar italià i que... francès, el Joey aprèn francès, sí.
Durant els seus gairebé 10 anys a l'any, Friends va obtenir 256 nominacions a diferents premis i en va guanyar 65 d'ells. El César, el que és del César, eh? 6 van ser prestigiosos premis Emmy, potser de la televisió, en les categories de millor sèrie de comèdia i millor director.
La Jennifer Aniston també va ser reconeguda amb l'Emmy a millor actriu principal en una sèrie de comèdia i la Lisa Kudrow ho va guanyar com a millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia. Finalment, amb aquestes fites, la sèrie es va convertir els 6 actors en icones mundials. La Jennifer Aniston, la Courtney Cox, la Lisa Kudrow, el Matt DeBlanc, el David Schwimmer i, per descomptat, el Matthew Perry, la mort del qual el 28 d'octubre de l'any passat va entristir els fans.
La sèrie va acabar oficialment el 6 de maig de 2004 i, en realitat, però, no ha deixat d'estar a l'aire. El seu títol original, no sé si ho sabíeu, no era Friends.
No.
L'única cosa que era clar entre els creadors és que volien una sola paraula. No obstant això, els primers lliuraments eren Friends Like Us, Six of One i Insomnia Café. Però una vegada que es va estrenar el primer capítol, el 1994, es va acabar escurçant a Friends. Per cert, aquí no es deia Friends, eh? Aquí,
en un principi,
es va dir Col·legues.
Col·legues! Sí, si mireu el DVD dels primers episodis ja ho veureu. Mai es va filmar a Nova York. Alerta! És la història d'un grup d'amics de Nova York, però mai es va rodar una escena allà.
Ostres.
Únicament al plànol de l'edifici, a l'exterior, que és un punt de peregrinació a Nova York, i ja està. Tot va ser filmat als estudis de la Warner Bros. A Los Angeles. Fins i tot els exteriors, quan feien estem corrent pel Central Park, es van filmar a Los Angeles. Una sèrie ambientada a Nova York, filmada a 4.200 quilòmetres de distància.
Entre altres curiositats de la sèrie, no sé si sabíeu que la Jennifer Aniston gairebé abandona la sèrie. Quan va començar la sèrie, l'any 94, l'actriu estava treballant en la comèdia Muddling Through i pensava que si continuava, llavors abandonaria el projecte de Friends. Per sort de tots, sobretot d'ella, res d'això va ocórrer i es va convertir en una icona. El seu pentinat, allà lliset, no?
Sí.
I Ross es va fer famós a tot el món.
Ah, sí. David Schwimmer, el Ross, gairebé rebutja participar de Friends. La Martha Kaufman i el David Crane van escriure el personatge de Ross pensant en ell, en el David Schwimmer, ja que havien treballat amb l'actor abans en un pilot d'una sèrie anomenada Couples. Pel paper de la Phoebe van pensant primerament en la actriu Ellen DeGeneres, però finalment va ser la Lisa Kudrow. I l'embaràs de la Phoebe en la sèrie era real. Lisa Kudrow es va quedar embarassada a la vida real i els productors, en comptes d'ocultar-ho, van reescriure el guió perquè no afectés a la continuïtat de la sèrie.
Seguim parlant dels personatges, i és que en Matthew Perry anava a participar en una altra sèrie titulada LAX 2194, amb una premissa molt boja. Tractava sobre el dia a dia dels treballadors del control d'equipatges de l'aeroport de Los Angeles. Però l'any 2194, quan els aliens ja viuen entre nosaltres. La sèrie, jo crec que estava ja una mica vaticinat, no va tirar endavant, i la persona triada per al paper de Chandler, en Craig Bierko, el va rebutjar. Perry era la segona opció i, finalment, com ja sabem, va entrar a l'elenc.
Parlant de l'elenc de Friends va ser el millor pagat de la televisió al seu moment. A partir de la 8a temporada, els actors i actrius van decidir lluitar junts pel seu sou. Després de dures negociacions amb agents i la productora, els 6 cobraven $1 milió per episodi. És a dir, que cada temporada s'emportaven uns $24 milions.
I ara que parlem de diners, a més del que van guanyar en aquella època, els protagonistes de Friends continuen, òbviament, avui rebent sucosos beneficis. En concret, s'embutxaquen cada any, cadascun, $20 milions. Sense fer res. És a dir, només pel fet d'haver participat a la sèrie. Un 2% respecte als $1 milions que la sèrie continua generant a l'any per a Warner Bros. Actualment, eh?
Actualment continua generant 1.000 milions a l'any la sèrie Friends. Que no... Sí, sí, sí. Ja vols posar efectes de dineritos?
Mare meva.
Ai, o sigui que a l'Antoni no li agrada Friends, la sitcom per excel·lència, la que tothom diu... Digues una sèrie i tothom diu Friends.
No, per mi és The Office. I per mi és la sèrie de la meva vida. Digamos.
Ei, estàs aquí apuntando alto, eh? Algun dia hem de parlar de The Office.
Jo encantadíssim. Mira, fins i tot em sembla que el tècnic també està una mica d'acord.
Però, Antonio, britànica o americana?
Sempre americana, ho va. Sento, eh? Vaig veure una mica la del Ricky Gervais, sí. És bona, eh?
Sí.
Però no vaig poder. I és que ja havia vist abans la americana i em vaig quedar en aquella. Michael Scott, Forever.
Quin gran personatge, Déu meu.
I tant.
I quins grans personatges els protagonistes de Friends, com hem dit, la Phoebe, la Rachel, la Mònica, el Joey, el Chandler i el Ross. Ja sabem que a l'Antonio doncs, no li agrada cap d'ells. I...
Però la nostra vocació és informar del
sempre.
Dia a dia. Així que jo avui m'he après el guió i
sempre.
L'he locutat allò amb convicció de que m'agrada Friends.
22 de setembre, aquest diumenge, 30 anys de la primera edició de Friends i me sembla que Neox aquest cap de setmana fan marató de Friends. O sigui...
No sé si els anirà bé, no? Perquè... En quines plataformes està Friends? Jo crec que està totes, no?
Només està Max.
Ah, només està Max?
Només
pensava
està,
que estava més plataforma.
De pagament només a Max. Sí, sí.
Les Max està acaparant amb totes les pel·lícules i tot, eh?
Max és Max. És lo máximo. Hola, senyors de Max, què tal? Una inscripció gratuïta per la...
Ai, és veritat. Torna la temporada de pidolar subscripcions, eh?
Antonio, gràcies. Una abraçada.
Igualment, Toni. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Això té més anys que un riu. Això té més anys que un bosc. Ah, vale, ja ho acabo d'entendre. Vale. Són els Whiskins. No sé si havien perdut els collons pel viatge, els Whiskins collons, però avui és per una notícia trista. Que ens ho explica el David Fernández, l'home de la banda sonora aquí al nostre programa, al carrer Major. Saludem-lo i coneixem doncs, aquesta trista notícia. David Fernández, bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui la banda sonora és per donar una notícia d'aquelles que no ens agrada gaire donar. Avui hem de parlar dels Whiskins i dels Whiskins Collons, aquesta formació que, com ja sabeu, reusenca, que va néixer l'any 1992 i que encapçalava en Joan Masdéu, músic que encara a dia d'avui segueix publicant discos. Avui hem de donar la notícia que aquesta matinada ens ha deixat un exmembre d'aquesta banda, dels Whiskins, concretament aquí va ser el seu baixista, en José Luis Sánchez, que va entrar a la formació ja per enregistrar el seu primer disc l'any 1994, aquell treball de debut que es deia Whiskins Collons, i que va deixar la banda el 2002, just després de la gira de presentació del disc Lluny dels Whiskins. En total va enregistrar 5 treballs d'aquesta formació reusenca, Whiskins Collons, Toca el 2, Lila, De la nit al dia i Lluny. I avui, parlant amb el Joan Masdéu, el líder de Whiskins, li hem preguntat alguna cançó d'aquella època, Joan, que et recordi a la figura d'en José Luis Sánchez. I ell ens ha dit aquesta que hem escollit avui i que està sonant ara mateix. Es tracta de Guia'm, la cançó que obria el disc Lila de l'any 1997, ja que el Joan ens deia que en la composició d'aquesta cançó precisament el va ajudar en José Luis Luis Sánchez. Doncs res, avui toca donar aquesta mala notícia, retre doncs, un homenatge a aquest músic reusenc i sobretot, doncs, si voleu recordar-lo, podeu escoltar la seva música. Avui, Whiskins és la banda sonora del dia del carrer Major.
Somriure i una carpeta. Podia ser una enquesta, però estava disposat a fer-la, inclús a perdre el tren a l'estació de Provença. La meva causa no caduca. Firmaria perquè m'estimessis sense ànim de lucrar. Tu no volia res mentre jo m'enamorava. Em foties de xapa i a mi que ja lavava. Tu no volia res, jo era una víctima més, només un altre soci de la teva ONG. Deu minuts d'explicació per entendre tot el drama. Tenies la meva atenció i totes les meves dades. Sóc un tio conscienciat i posava bona cara, però intentava desxifrar si és que et deies Laura o Lara. La meva causa no caduca. Firmaria perquè m'estimessis sense ànim de lucrar. Tu no volies res mentre jo m'enamorava. Em foties la xapa i a mi sang que ja lavava. Tu no volies res, jo era una víctima més, només un altre soci de la teva ONG. I ara cada mes m'arriba un recàrrec que em fa una mica més pobra i em recorda que tu no hi ets. I ara cada mes m'arriba un recàrrec que em fa una mica més pobra i em recorda que estic solter. Tu no volies res mentre jo m'enamorava. Em foties la xapa i a mi se'm queia la bava. Tu no volies res, jo era una víctima més, només un altre soci de la teva ONG.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber com està la xarxa viària a hores d'ara. Recordeu, 4 dies de festa en alguns municipis i una previsió de 460.000 vehicles que han de sortir o han sortit ja des de les 3 d'aquesta tarda fins a les 3 de la tarda de demà dissabte. Parlem amb la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora destacar encara els problemes que hi ha a la ronda litoral en sentit Trinitat, però incidència que hi havia tocada el nus de sortida. Encara hi ha cues des de la zona franca fins al nus, com dèiem, en sentit Trinitat. Millora, en canvi, una mica la circulació a la ronda de dalt. En aquest en aquesta ronda hi ha cues entre la carretera d'Esplugues i Horta-Guinardó. A banda d'això, també es veu afectat encara la Pota Nord, amb cues entre Montigalai i el Nus de la Trinitat, i d'entrada a Barcelona veiem cues a la C58 entre Montcada i el Nus. A la P7 també queden 2 quilòmetres de cua a la Roca en sentit nord per un accident que ja està retirat, i també per volum de trànsit, retencions entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit nord, en sentit Girona. De moment, això també destacat des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies, Marta. Recordem que des del Servei Català de Trànsit ens demanen precaució. Tenim en compte que hi ha pluges intenses en alguns municipis i que està activat el pla Inuncat. I el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, ha demanat a Pedro Sánchez un millor finançament, però ha demanat tractar l'assumpte de manera multilateral entre tots els territoris. Després de reunir-se amb el cap de l'executiu a la Moncloa aquesta tarda, tot just fa una estona, ha proposat obrir aquesta carpeta a la pròxima conferència de presidents autonòmics prevista pel mes d'octubre. I el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, s'ha reunit amb l'alcalde de Figueres i empresaris locals per parlar sobre la captació d'inversions i el turisme, destacant la importància de descentralitzar l'activitat econòmica a Catalunya. La visita ha servit per discutir la captació d'inversions als polígons industrials de la ciutat i el futur model econòmic de la zona. Avui hem sabut, per cert, que els nivells de fecunditat entre les dones han anat disminuint des del període 2011 fins al 2021 a Catalunya. Ho han fet especialment entre les dones de 30 a 34 anys, on el 56% d'elles no van tenir fills el 2021, quan 10 anys abans eren menys de la meitat. I en cultura arrenca la Setmana del Llibre en Català. Serà aquesta tarda en un nou escenari, el Passeig Lluís Companys, la gran trobada del sector, compta amb la presència de 300 expositors. És tot de moment.
Carrer Major, un programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Avui parlem d'overbookings i de cancel·lacions, però no pas de les vacances, sinó de la feina. Mirin, quan el Butch Wilmore i la Sunny Williams, astronautes de la NASA, es van enlairar al juny cap a l'Estació Espacial Internacional en el primer vol de prova tripulat de la nau Boeing Stigler, havien de tornar a la Terra aproximadament una setmana després. Fins aquí tot bé, però hem dit havien, perquè la seva càpsula espacial va patir diverses avaries dels motors durant el viatge i l'agència espacial va considerar que la càpsula era massa perillosa per portar-los de nou a casa. I finalment van decidir que Wilmore i Williams romanguessin en l'espai fins al 2025. I vas per un dia i et diuen que no pots tornar a casa fins al 2025. La Sunny Williams ha celebrat aquests dies el seu aniversari lluny de casa, lluny de la seva família, a 400 quilòmetres de distància, però cap amunt i en línia recta. Ei, no poden tornar, de moment, però el vot per les eleccions americanes del mes de novembre ja el tenen. No sigui cas que la missió no surti bé del tot i que no puguin votar a Trump. En això sí que van pensar, eh? Doncs sí, amics, Wilmore i Williams no podran tornar fins al febrer del 2025. L'estació té una capacitat màxima de 7 persones. Actualment hi ha 8 persones, ja que aquests dos no van poder tornar. Com serà el rescat? Doncs mirin, a finals d'aquest mes de setembre s'enlairarà una càpsula amb només 2 astronautes i 2 seients buits, que ocuparan el retorn al Wilmore i la Williams, que estan des del juny. Però com hem dit, no ho faran fins al febrer. Fins al febrer no tornaran. Ai, perquè tornar de l'espai té un cost molt elevat i aprofiten doncs el viatge. Per tant, hi hauran 10 persones en aquest petit espai claustrofòbic i estret que flota per l'espai a 400 quilòmetres de distància. Overbooking a l'estació espacial. Aquí són 8 emissores i la xarxa, els que fem possible aquest passeig per les zones de la ràdio. La tripulació ja la coneixen prou bé. La Iris Rodríguez, la Leis Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Recasens, el Pau Corbalán, l'Eduard Virgili, l'Antonio Mellado i l'Anna Plaça. Al control tècnic tenim el major Dani Sánchez i pilotant la nau, el comandant Toni Ferruquito Mateos. Benvinguts a la ràdio.
Estàs escoltant Carrer Major.
Doncs vinga, aquest cap de setmana tindrà lloc a Torredembarra la 13a Fira d'Indians, una fira que recrea a la vila de Torredembarra dels finals del segle XIX i principis del segle XX amb el seu passat indià. Durant tot un cap de setmana, Torredembarra recorda el seu passat amb activitats per a tots els públics i per això hem convidat als estudis d'Ona la Torre a la regidora de Cultura i també a la regidora de Turisme i Comerç de Torredembarra, a la senyora Jovita Baltasar, a la qual sabem. Senyora Baltasar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estava canviant de regidories. Regidora, què han après de les edicions anteriors de la Fira d'Indians?
Bé, bueno, es presenta una Fira d'Indians amb un gran ventall d'activitats, sobretot per tothom. Volem fer una fira pensada per tots els públics, perquè tant els més petits, la gent jove i els més grans doncs, puguin gaudir d'aquesta fira i sobretot doncs, rememorant aquesta història del nostre municipi i per tant doncs, es podrà gaudir bueno, molt activament d'aquesta fira aquest cap de setmana i per tots els públics.
Són supersticiosos, senyora Baltasar?
No.
13?
No.
No?
M'agrada el número 13.
Home,
així que l'agafarem amb moltes ganes. Inclús, bueno, estem patint una mica pel temps, això sí. No sé si serà pel 13 o què, però intentarem que demà, si ha de ploure, que sigui de bon matí i puguem gaudir el cap de setmana de totes les activitats del complet.
És la fira un lloc per conèixer de primera mà la història de Torredembarra i la seva relació amb els indians?
Sí, és una de les opcions per poder conèixer tota aquesta història perquè hi haurà bueno, tot un seguit d'actes, visites al patrimoni indià, xerrades per conèixer també part del llegat indià, podrem viure doncs, un mercat d'artesania i mostra d'oficis antics també en commemoració doncs, a aquest passat indià. I ara també tas de vi amb xocolata doncs, que també doncs, són uns dels productes que més recorden el que és aquest passat indià, degustació de cafè cubà, llavors tot un seguit d'activitats que sí que faran doncs, poder traslladar-nos en el temps i poder conèixer part d'aquesta història del nostre municipi.
I a més hi ha unes rutes guiades per conèixer de primera mà el que és el patrimoni indià de la vila de Torredembarra. Tenim, per exemple, la casa natal del Joan Güell, les primeres cases dels indians que van tornar. Què destaquem d'aquesta fantàstica visita guiada al patrimoni indià de Torredembarra?
Bé, aquesta ruta doncs, comença al pati del castell, d'allà se surt, no?, i es podrà caminar per tot el carrer Antoni Roig, on es podran visitar bueno, des de fora exteriorment diferents cases indianes doncs, que conserva el nostre patrimoni. No? Aquesta visita també fa un pas a la sala noble del patronat Antoni Roig, que al final és un dels llocs importants per visitar i recordar en commemoració a l'Antoni Roig, no? Doncs que va deixar bueno, aquest gran patrimoni i el podem recordar de forma molt especial perquè bueno, va ser una de les persones importants que va emigrar a les Amèriques i va tornar molt enriquit al municipi i va deixar doncs, una escola pública la primera escola pública aquí a Torredembarra. I va proveir també d'un fons per poder dotar les donzelles perquè en aquell moment doncs, es poguessin casar i, bueno, per sort, doncs, aquest lliurament de dots s'ha anat traslladant en el temps i s'ha convertit en una tradició avui dia que la veritat es fa molta il·lusió doncs, per poder també mantenir aquest record de l'Antoni Roig.
Uh-huh. Més la visita de la figura i també m'assembla que acaben al cementiri, no? Aquesta
sí, a part, bueno, hi ha dos. Hi ha una que és visitar el que és el patrimoni mundial, el casc antic, uh-huh. I l'altra que és el cementiri, per també doncs conèixer una miqueta tota la gent doncs que tenim aquí al cementiri de Torredembarra i bueno, explicant una miqueta part de la història.
La història... perquè, per exemple, els gegants del municipi de Torredembarra representen una parella d'indians. És important, no?, ensenyar als més petits de la casa el passat i la història de la vila.
Sí, per això, bueno, des de demà bon matí els tindrem exposats els dos gegants indians, l'Antoni Roig i la Marina Torres, al pati del castell. Després, a la tarda, sortiran a la plaça del castell a fer un ball, i, bueno, primer una plantada i després un ball, perquè, bueno, doncs, la canalla i tothom qui vulgui conèixer els nostres gegants indians i part d'aquesta història, no?, aquests personatges d'aquí del nostre municipi, doncs, hi puguin venir... i bueno, gaudir d'aquest moment i ballar amb ells i passar una bona estona, a part de conèixer doncs, qui són i què van fer pel nostre municipi.
Uh-huh. Com a tota bona fira dedicada al públic familiar, no pot faltar el mercat, que és punt de trobada d'artesans i també hi ha una mostra d'oficis. Què veurem en aquest mercat, regidora?
Sí, en aquest mercat bueno, hi haurà tot tipus d'artesania i sobretot doncs, mostra d'oficis antics, perquè, bueno, és el que dèiem, ens puguem traslladar una miqueta en el temps i puguem viure una miqueta el que feien. A banda, també hi haurà un taller de vaixells amb tècnica de gorres de cop, que serà també per l'àmbit de la fira, perquè, bueno, els més petits doncs també es puguin integrar i conèixer, bueno, part d'aquests productes que en aquell moment doncs, es portaven de les Amèriques. Mhm.
Hi haurà conferències, hi haurà presentacions de llibres, com hem dit, els gegants, les visites guiades, el mercat, la degustació de cafè cubà. Això m'encanta, regidora.
Sí, primer, bueno, demà començarem el dia a les 12 del matí al pati del castell amb la inauguració de la fira i tot seguit es farà aquesta degustació de cafè cubà, doncs això, per ja començar a tastar aquests productes que ens traslladaran en el temps en aquest espai indià i a partir d'aquí, doncs, començar a gaudir del que és la fira tot el cap de setmana.
Uh-huh. I música, també molta música per tots els racons de Torredembarra.
Sí, el dissabte a la tarda hi haurà, bueno, tarda nit, més bé nit, hi haurà un grup de rumba. Uh-huh. I tot seguit també hi haurà un DJ per poder doncs, acabar una miqueta així més, bueno, més per tots els públics, no? Per engrescar tothom doncs, que vinguin a la festeta. I el dia següent doncs, hi haurà un grup d'havaneres, que uh-huh. serà qui tanqui la fira. A banda, durant tot el cap de setmana, a la plaça de la Vila, hi haurà un taller de salsa, on bueno, tothom qui vulgui doncs, ballar una miqueta podrà passar per allà per la plaça de la Vila i ballar amb el Salchicho, uh-huh. que és qui ja portem uns anys que sempre ens acompanya i la veritat que engresca bastant a tothom perquè puguin doncs, passar una bona estona.
I la població s'implica perquè s'han vist imatges de gent vestida d'indians i lluint-se les seves gales pels carrers del nucli antic, no?
Sí, tindrem a unes dones indianes i homes indians que ens acompanyaran durant tot el cap de setmana i a banda, doncs, bueno, sempre hi ha gent que ens sorprèn vestit amb tratges d'època i d'indians, no?, pel casc antic i per l'àmbit de la fira. Així que, bueno, convida tothom qui vulgui venir i sobretot convidar-vos que veniu vestits de blancs uh-huh. i qui vingui vestit de blanc doncs podran passar per la nostra carpa informativa i els hi entregarem un barret que està informat per tot arreu, no? Un barret indià per poder doncs això anar una mica distingit durant tot el cap de setmana amb aquest complement.
Doncs mira, la nostra companya, l'Anna Plaça, dona la torre que em prengui nota, que vagi vestida de blanc i s'emporti aquest barret. Que...
Això mateix.
Segur que li queda molt i molt bé. Felicitats per aquesta 13a Fira d'Indians. Hem parlat una estona amb la senyora Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç de Torredembarra, a la qual, com ha dit ella, no són supersticiosos i li desitgem molts èxits en aquesta 13a Fira d'Indians.
Moltíssimes Baltasar, gràcies.
Un plaer, que vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies, aquí us esperem. Gràcies.
Fins la propera.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Miri que hi ha esports complicats, esports curiosos. Molta gent diu, oh, jo no entenc el rugby. Bueno, t'ho expliquem, el rugby, doncs mira, això és una melee. Ah, no entenc el futbol americà. Doncs mira, és avançar 10 yardes amb 4 jugades, etc, etc. Però explicar l'esport que avui ens porta la nostra companya, la Cristina Artacho, és que és... esgrima... i rugby. Que ens ho expliqui ella. Esgrima i rugby. Cristina Artacho, bona tarda.
Benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui una furgo tan verda perquè som aquí al costadet del riu Francolí, que és on es troben la gent que juga a Júger a Tarragona per una mica entrenar. I què és això del Júger? Doncs és avui del que venim a parlar. M'acompanya en Jordi Juárez, que és una mica el promotor d'aquest esport a Tarragona, que per explicar-ho ràpid el que fa és una mica mesclar, molt entre cometes, l'esgrima i el rugby. Què ens en pots dir? Com el definiries, aquest esport, el Júger?
Bueno, és un esport mixte, que això és una de les coses importants a tindre en compte. És un esport molt dinàmic, molt explosiu. Hi ha esports que són una mica més doncs, d'anar a poc a poc. Aquest és explosivitat, és arribo a un lloc, faig l'acció, m'espero o no i segueixo la següent. I bueno, sí, una mica de... No sé si esgrima és la paraula, però és potser la forma més ràpida d'entendre-ho, però sí, perquè hi ha diferents armes, doncs una mica de, entre rugby o futbol americà i armes.
Perquè ho entenguem bé, perquè tenim aquí els teus companys d'equip jugant per darrere, no? Hi ha dos equips de 5 persones cada equip, com deies, mixta, i el que fan és una mica anar-se a buscar els uns als altres amb unes armes, intentant deixar fora de combat els altres. No sé com explicar-ho.
L'objectiu és molt senzill, tot i que a vegades se'ns pot escapar entre tantes armes. L'objectiu és que el corredor, que és un d'ells, l'únic que no porta arma, ara ho veurem en algun punt, el que no porta arma ha d'agafar el jack, que és aquesta cosa negra, no sé si es veu, jo crec que no.
La pilota, entre cometes.
Una mica més allargada, però sí. I encistellar-la dintre d'una porteria que hi ha al final. I això és l'objectiu, com qualsevol altre esport, no? Doncs que el bàsquet, el futbol, hem de ficar una pilota dintre d'un forat, no? I la resta, doncs, ha d'impedir que el corredor contrari marqui i ha de facilitar que el nostre corredor, doncs, arribi a marcar. Com es fa això? Doncs amb aquestes lluites, les aquestes simulacions de lluita, en les quals si et donen...
El primer ja arribarà a gairebé les 6, a falta de 6 minuts de les 4 minuts de les 6 del matí i l'última a les 11 de la nit. En sentit sud hi haurà un centenar d'expedicions, la primera a les 6 i la darrera a 3:15.
Analitzem una mica la realitat de cadascuna de les línies. Des de l'Hospitalet de l'Infant hi haurà 10 autobusos d'anada i 9 de tornada.
Cambrils i Vilaseca compartiran línia. Com en el cas de l'Hospitalet, Cambrils comptarà amb 10 autobusos d'anada i 9 de tornada. Tots ells també faran parada a Vilaseca. A banda d'aquests, Vilaseca comptarà amb més serveis. En total seran 30 d'anada i 20 de tornada cada dia. En el cas de Port Aventura, s'han programat 6 viatges cap a Sant Vicenç i 9 de tornada.
Des de Tarragona hi ha programades 34 sortides des de l'Avinguda Roma, és a dir, directes fins a Sant Vicenç de Calders, i 34 més des de l'estació de trens. Aquestes, com dèiem, faran parades intermitges. Hi haurà un nombre similar d'expedicions de tornada.
I com ja hem dit anteriorment, els autobusos que surtin de l'estació de trens pararan també a Altafulla i Torredembarra. Aquests dos municipis també comptaran amb una vintena de busos més que sortiran d'Altafulla per arribar a Sant Vicenç.
Els horaris dels autobusos s'han configurat tenint en compte els nous horaris de trens per facilitar el transbord a Tarragona, on la circulació de trens quedarà interrompuda, i a Sant Vicenç, on es reprendrà la marxa cap a Barcelona.
Aquests horaris introdueixen múltiples canvis i es poden consultar a la web de Rodalies de Catalunya. La PTP, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, analitza la situació avui en una entrevista a Carrer Major. El seu tècnic, Carles García, reconeix que la presentació del Pla Alternatiu de Transport va tard, però diu que han millorat respecte a experiències anteriors, com les obres de l'R3.
Molt tard, però hem millorat respecte a altres situacions i, per tant, doncs, ho valorem una mica més positiu respecte a situacions anteriors. Per exemple, nosaltres venim d'una situació molt dolenta, l'R3, a la qual doncs, fins 3 dies abans o 4 dies abans nosaltres no sabíem quins serveis substitutors hi hauria, quins hora, i de fet no va ser fins unes setmanes després de començar el tall que no sabíem els horaris dels exactes dels autobusos.
La PTP ha celebrat que Rodalies Catalunya hagi accedit a desviar trens de Reus per la via de l'interior per evitar transbords i que finalment Cambrils i Vilaseca també comptin amb autobusos per reduir el nombre de gent que arriba a Tarragona per fer transbord.
D'altra banda, Renfe ha informat avui que es recupera el servei de tren avant entre Tortosa i Barcelona a partir de l'1 d'octubre, coincidint també amb l'inici d'aquestes obres del túnel de Roda. Només hi haurà, però, una expedició d'anada i una de tornada al dia.
La sortida serà a 6:45 del matí i arribarà a Barcelona a les 8:20. El tren de tornada arrencarà a 6:45 de la tarda i arribarà a Tortosa a 9:15 del vespre. Aquest tren d'alta velocitat pararà les estacions de l'Aldea, l'Amposta, l'Ampolla, Perelló del Tebre, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Camp de Tarragona. Permetrà també escurçar una hora el temps de viatge entre la capital abrenca i Barcelona. Els bitllets de l'avant es posaran a la venda aviat. Els viatgers de les parades entre Tortosa i el Camp de Tarragona pagaran el preu habitual d'un servei de Rodalies.
Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home que van trobar ferit davant de la comissaria de Tarragona. La víctima ha estat intervinguda a l'Hospital Joan 23, però es troba fora de perill.
L'home d'uns 40 anys va aparèixer ahir ferit per arma blanca i sagnant prop de la comissaria dels Mossos de Tarragona als vols de 1:45 de la matinada, quan una patrulla que sortia de servei doncs va trobar l'home sagnant, que anava cap al centre policial. Els agents el van socórrer i li van practicar la primera atenció mèdica fins que va arribar al servei d'emergències mèdiques. L'home va ser traslladat a l'Hospital Joan 23, on aquest divendres al matí se l'ha intervingut i no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar com es va produir aquesta agressió.
Tot just ahir, el Departament d'Interior va anunciar que reforçarà la prevenció, recerca i sanció per dur armes blanques a la via pública. Els Mossos ho faran en col·laboració amb les policies locals i la seguretat privada, si convé.
Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha dit que l'augment d'incidents amb armes blanques és insuportable i alarma la població. També ha dit que la legislació actual és suficient per endurir els controls i les sancions.
Sanció econòmica, doncs, que pot anar a partir de 600 euros a molts milers d'euros. I he dit que el criteri que s'estava servint era fent servir era l'aplicació de la quantitat més baixa per tot, i això no sembla raonable, i és el canvi que es vol introduir des de la CUP.
S'establiran controls policials aleatoris a zones d'oci i transport públic o prop d'escoles amb la identificació i escorcolls a ciutadans. Si fins ara el pla d'AGA se centrava a detectar armes blanques que ja havia tingut algun incident violent, el nou pla vol detectar la tinença abans que hi hagi aquests fets a través d'aquests controls policials aleatoris.
Esquerra Republicana reclama un pla de xoc per la sequera que viu el Priorat. El grup parlamentari demana la construcció d'infraestructures per garantir el consum d'aigua de boca i un pla de contingència econòmica contra la sequera.
Les representants d'Esquerra han registrat avui aquesta proposta on s'insta el govern a impulsar un pla de xoc per pal·liar els efectes de la falta d'aigua en aquest indret. També se sol·liciten que es duguin a terme les inversions necessàries per combatre aquest episodi de falta d'aigua que asseguren que fa perillar el model agrari de petita escala. També en la mateixa proposta de resolució s'inclou una tercera mesura, que és la de propiciar un acord entre les parts implicades en l'ús de l'aigua del riu Siurana, amb l'objectiu d'acabar amb el transvasament entre conques i garantir l'abastament del Baix Camp a través d'aigua regenerada de la Dar de Reus. La capacitat dels embassaments del Priorat se situa ara mateix en un 2% i hi ha municipis que han patit restriccions en el consum d'aigua de boca durant tot l'estiu.
La plataforma en defensa de l'Ebre alerta de l'augment de demanda d'aigua del riu Ebre des de Tarragona. L'entitat demana una auditoria per especificar quanta aigua s'ha extret del riu durant els darrers 10 anys.
La plataforma ha enviat una carta al president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, en què li demana transparència i també exigeix una auditoria externa per conèixer amb exactitud l'abans de l'extracció dels cabals que el CAT fa al riu Ebre. També reclama dades mensuals perquè els mesos de més extracció asseguren són els d'estiu, quan el cabal és més baix i quan el riu Delta més necessitats té. L'objectiu d'aquesta demanda, afirmant des de la plataforma de defensa de l'Ebre, és evidenciar que en lloc de cobrir les necessitats bàsiques, aquesta aigua asseguren que ha servit per fomentar el creixement dels territoris receptors.
I encara una altra notícia d'àmbit territorial, ens situem a Ascó, on ahir es va fer un exercici conjunt de seguretat a la central nuclear,
en el que va ser un simulacre a gran escala que forma part d'un protocol de col·laboració signat l'any 2013 per reforçar la seguretat de les plantes. Ens ho explica la Iris Rodríguez des de Ràdio L'Hospitalet.
Estan comprovant si el personal de la central ha patit contaminació o no. En el cas que hagi rebut alguna dosi de radioactivitat, passaria pel centre temporal de descontaminació. Aquest és un dels exercicis que s'han realitzat aquests dies a l'interior de la central nuclear d'Ascó, conjuntament amb la unitat militar d'emergències, i que ha comptat amb més de 140 efectius. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
El que estan demostrant també és la capacitat, la preparació, el material d'alta sofisticació, de la capacitat de treballar en els equips de les centrals nuclears, en el conjunt de persones que conformen una infraestructura que vull remarcar és una estructura molt segura.
Aquestes activitats s'emmarquen en el protocol signat entre la Unitat Militar d'Emergència i el conjunt de les centrals nuclears espanyoles l'any 2013, amb l'objectiu de reforçar la seguretat dels emplaçaments. L'any que ve es farà el mateix simulacre a Cofrentes i serà ja el 2026 on es realitzaran les activitats amb la UME a la central de Vandellòs.
Són les 5:41 minuts. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha descartat suspendre cautelarment el decret pel qual l'Ajuntament de Tarragona es va retirar com a acusació particular del cas Inipro. Es tracta d'un decret d'alcaldia. Esquerra Republicana, que és qui havia demanat aquesta mesura cautelar, remarca que aquesta decisió no afecta el fons del contenciós administratiu que continua la seva tramitació.
El recurs és en contra d'un decret de l'alcalde Rubén Viñuales, pel qual l'Ajuntament de Tarragona es va retirar com a acusació particular del cas Inipro. Aquest investiga un suposat desviament de diners de l'Institut Municipal de Serveis Socials en benefici del PSC en l'època de Josep Félix Ballesteros. L'Ajuntament es va presentar com a acusació particular durant el mandat del republicà Pau Ricomà, i quan Viñuales va accedir a l'alcaldia va revertir aquest decret. Esquerra Republicana ho va recórrer per la via del contenciós administratiu i va demanar que, mentre no hi hagués una sentència, el decret quedés suspès de manera cautelar. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho ha descartat. A més, el Tribunal Català ha imposat als republicans les despeses processals per haver demanat cautelars, que pugen fins als 1.200 euros.
I hem sabut, d'altra banda, que han condemnat un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona per cobrar multes de trànsit i quedar-se'n l'import. Les víctimes eren persones estrangeres que pagaven en efectiu. Se l'ha condemnat condemnat per un delicte continuat d'infidelitat en la custòdia de documents i un delicte continuat de malversació de cabals públics.
Les parts han arribat a un acord i s'ha decidit suspendre el seu ingrés a presó durant els 2 anys que se li imputaven, amb la condició de que no cometi cap delicte durant aquest temps. Tot i això, haurà de pagar una multa de 5 euros durant 13 mesos, indemnitzar l'Ajuntament fins a 600 euros i no podrà ocupar un càrrec públic durant 3 anys i 9 mesos. Segons la sentència, el condemnat és un funcionari de l'Ajuntament de Reus que durant el període de 2019 i 2020, quan es van cometre els delictes, va prestar el seu servei com a agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona. En total va quedar-se amb l'import de 6 multes valorades en 50 euros i 3 de 100 euros.
A Reus s'ha aprovat la constitució de la funerària supramunicipal Funecam.
Es preveu que aquest nou ens supramunicipal pugui iniciar la seva activitat als municipis de Reus, Salou, Vilaseca i Constantí en els propers mesos. Ens en dona tots els detalls de la Laura Navarro des de la nova ràdio de Reus.
L'Ajuntament de Reus ha aprovat definitivament la constitució de Funecam Serveis Funeraris Municipals, una nova societat pública que oferirà serveis funeraris als municipis de Reus, Salou, Vilaseca i Constantí. Es preveu que el nou ens supramunicipal pugui iniciar la seva activitat en els 4 municipis en els propers mesos, un cop realitzats diversos tràmits com ara la transmissió del capital social, l'atorgament d'escriptura pública de constitució de la societat i la seva inscripció al registre mercantil i al registre del sector públic local de Catalunya. La nova empresa pública competirà amb operadors privats garantint continuïtat als serveis ja prestats per serveis funeraris Reus i Baix Camp.
Més notícies d'àmbit local. Redesa Viver renova els equips de climatització per millorar l'eficiència energètica.
L'actuació realitzarà en 7 fases, evitant interrupcions en l'activitat. Ens en torna a explicar la Laura Navarro des de la nova ràdio de Reus.
L'empresa municipal Redesa ha iniciat aquesta setmana la renovació dels equips de climatització del centre d'empreses Redesa Viver. L'actuació es realitzarà en 7 fases, evitant interrupcions en l'activitat i minimitzant les molèsties pels usuaris del centre. Els nous equips de climatització són més eficients energèticament i s'instal·laran de manera individualitzada a cada despatx i espai comú. Això permetrà climatitzar només els espais en ús, millorant el confort i l'eficiència del centre. Segons la Regidoria de Promoció Econòmica, aquesta actuació forma part d'un pla global per impulsar la sostenibilitat, que inclou inversions superiors a 1 milió d'euros per la millora energètica i mediambiental dels centres de l'empresa.
Anem ara cap a Altafulla, que analitzarà les dades de consum d'aigua per millorar la gestió del servei i identificar patrons d'ús.
Aquesta anàlisi es farà a través d'eines com els computadors digitals i la intel·ligència artificial. Ens en dona més detalls del Pau Corbalan des d'Altafulla Ràdio.
L'Ajuntament d'Altafulla i la URB han signat un conveni per analitzar el consum d'aigua del municipi. Gràcies a les dades que s'obtinguin, es podrà determinar un mapa de consum a la vila i això servirà per detectar fuites o controlar l'ús que se'n fa de l'aigua. Roger Guimarà, membre del grup d'investigació implicat en l'anàlisi, explica amb més detalls sobre els seus beneficis.
Podríem detectar quan hi ha fins i tot si hi ha pèrdues o si hi ha alguna mena de canvis estacionals, per exemple, en l'ús d'aigua. Podríem ajustar millor l'oferta, no? També, i aleshores ser capaços de monitoritzar això, primer de fer un mapa i després de tenir també en temps real la possibilitat d'avaluar si hi ha canvis o així, doncs dona també la possibilitat de donar un millor servei.
Qui s'encarregarà de l'estudi serà el grup d'investigació SEES de la Fundació URB, liderats per Roger Guimarà i Marta Sales, amb dos experts reconeguts internacionalment en el camp dels sistemes complexos i la modelització basada en dades.
Torredembarra vol crear un espai museístic a l'edifici de l'antic ajuntament a la plaça de la Vila.
La intenció de l'equip de govern és publicar les bases de licitació d'un concurs d'idees per definir l'espai abans d'acabar l'any. Ens ho explica el Josep Sánchez des d'Ona la Torre.
La voluntat és que l'antic ajuntament esdevingui un centre de cultura al bell mig del casc antic de Torredembarra i a pocs metres d'un altre espai que es vol recuperar, com són les peixateries velles. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Javier Perellón, volen escollir el projecte per a la reforma de l'edifici a través d'un concurs d'idees en què puguin participar diferents equips d'arquitectes.
Abans de finalitzar l'any tindrien que sortir les bases de licitació de lo que seria un concurs públic obert. O sea, en aquest cas, lo que hem preferit no donar directament a lo que és un bufet d'arquitectes o un equip d'arquitectes, sinó directament obrir-lo als arquitectes perquè tinguin un concurs d'idees i puguin definir-lo. Sempre t'obre molt més la ment i més en espais com aquest.
Seria un primer pas per definir el futur d'aquest espai. Per més endavant ja es deixaria la reforma en si, que suposaria una inversió important. De moment, darrerament ja s'ha fet alguna petita actuació a l'antic ajuntament per tal de rehabilitar la façana.
Música. L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat avui en ple atorgar el Premi Tàrraco Patrimoni Mundial d'enguany a Antoni Pujol com a arquitecte tarragoní directament vinculat amb el patrimoni de la ciutat. El reconeixement es farà a finals del mes de novembre, motiu del 25è aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO del conjunt de Tàrraco.
Antoni Pujol Niubó va ser president de l'Autoritat Portuària de Tarragona entre els anys 1987 i 1995. Durant el seu mandat es va impulsar la transformació de la façana marítima de la ciutat. També va comptar sempre amb una gran sensibilitat pel que fa a la Tàrraco romana. Pujol va ser pioner en repensar la ciutat romana a través de suports divulgatius, com una reconstrucció virtual ja als anys 90. També a nivell urbanístic va destacar l'impuls del catàleg de patrimoni del Pla General de 1978 del Pla Pilats, la recuperació de la capçalera del circ o el pla especial de la part alta, entre d'altres.
I d'altra banda, la URB presenta al Mercat Central de Tarragona l'exposició de fotografia científica Fotorecerca URB 2024.
Es podrà visitar fins al 7 d'octubre aquesta selecció d'imatges que mostra la ciència que es fa a les universitats en diferents categories: microscòpica, general i la que posa en valor les persones que protagonitzen la recerca. La mostra de 23 fotografies forma part de les activitats programades en la Nit Europea de la Recerca, que es pot visitar, com ja hem comentat, al Mercat Central de Tarragona.
Els voluntaris del Museu Etnogràfic d'Altafulla reclamen més espai per a un fons creixent i que està massa atapeït.
La situació s'ha exposat al consistori, que haurà d'avaluar ara com donar solució a aquesta problemàtica. Ens en dona més detalls al Pau Corbalan des d'Altafulla Ràdio.
Els voluntaris que obren cada setmana al Museu Etnogràfic d'Altafulla han alçat la veu respecte a una problemàtica que fa temps que arrosseguen. Es tracta de la manca d'espai a les dependències de la pallissa de l'Era del Senyor. Consideren que l'espai que tenen no és suficient per fer una correcta exposició de les peces. Ho expliquen el Narcís Carulla, un dels voluntaris.
Hem de mirar el futur perquè estem massa apretats i sembla més un museu, un magatzem de trastos. Perquè quan un no deixa respirar entre un objecte i un altre objecte, és com si anéssim a una exposició de quadres i trobéssim que un quadre es toca l'altre linealment. I per això hem posat aquesta problemàtica sobre la taula.
Expliquen també que el museu tan sols pot fer ús de dues sales i mitja de la pallissa.
Deia dels resultats, és evident que quan guanyes l'estat anímic és millor, però hi ha vegades que pots fer bons partits i no guanyar, o altres partits on potser donar una versió una miqueta més gris i acabar-te important el partit.
Un Nàstic que vol prendre impuls i encadenar una ratxa de 3 victòries consecutives per primera vegada aquesta temporada. El partit entre el Baracaldo i el Nàstic es disputarà aquest mateix divendres al Polideportiu Alà Sarré a 8:45 del vespre.
I seguim amb futbol perquè Reus Redis, l'equip de Marc Carrasco, visita un camp complicat, el de Mollerussa.
En un enfrontament que es disputarà el diumenge a les 12 del migdia, el conjunt reusenc espera mantenir la bona imatge mostrada la setmana passada davant l'Hospitalet. S'espera que repeteixi 11 amb Joan Torrents en punta i Ricardo Bat jugant entre línies. Les condicions climatològiques i l'estat de la gespa artificial seran un element més a tenir en compte en el partit a la capital del Pla d'Urgell.
i en hoquei, avui trobem el debut al Palau d'Esports del Reus Deportiu Virgínies, que disputarà la segona jornada de la Lliga Catalana amb l'Igualada. Serà a les 9 del vespre. La derrota a la primera jornada de l'Alpicat per 4-3 obliga els reusencs a vèncer com a mínim amb 2 gols de diferència al conjunt de la noia.
El conjunt reusenc no podrà comptar amb Candid Ballar, Martí Casas i Diego Rojas, que estan disputant el Mundial de Seleccions a Itàlia, fet que permetrà l'entrada de joves com Roger Vargas o Gerard de Sivate. També hi ha dubtes per la presència de Guillem Jansà, que va rebre un cop fora en un dels amistosos, però que podria arribar a disputar algun minut. Jordi García és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
Competirem contra tothom, però lluitarem contra tothom, però hem de ser conscients de la situació allí. També he sentit moltes vegades que el Reus ha de lluitar per tot i l'escut, ni l'escut guanya partits, ni la samarreta guanya partits, ni la història.
L'entrada per aquest partit és gratuïta.
Recte final de carrer Major i de l'informatiu. A Tarragona arriben els dies forts de Santa Tecla, algun dels actes més remarcats del seguici ritual i també molta música. Avui divendres és el dia del retaule, l'escenificació de la vila de la patrona que a l'esbar de Santa Tecla fa la catedral. L'acte començarà a 11:15 de la nit.
Avui divendres també s'inaugura l'espai Barraques, La Oreja de Van Gogh, actuarà a la Tàrraco Arena Plaza i hi haurà un concert de música emergent amb Eloi Duran, Helena Grau i Roba Estesa. Demà dissabte 6:45 hi haurà el pregó que enguany pronunciarà la periodista tarragonina Griselda Pastor, durant dècades la corresponsal de La Cera Brussel·les. La música la posaran Andrés Calamaro a la TAP i Musca i Figaflaues al Parc Francolí. També es preveu una multitudinària baixada dels elements festius des del Pla de la Seu, que enguany també es podrà seguir en directe per TV3. Diumenge a les 11 del matí de Masivells faran la seva primera representació a Bonavista. A la tarda hi haurà la cercavila del Seguici Popular al complet i la representació de tots els baix parlats. El Seguici sortirà a les 7 de la tarda, a la mateixa hora que José Corbacho actuarà al Palau de Congressos. A la nit, a més de Barraques, hi haurà dues revetlles més, una més clàssica a la Rambla Nova i una altra per un públic més jove a la plaça de la Font.
Això és el cap de setmana, dilluns, que és el dia de Santa Tecla, doncs ja ho sabeu, al migdia hi haurà la tradicional diada castellera, a la tarda la professó i l'entrada al braç de Santa Tecla. I a Reus, que ja van ensumant també la misericòrdia, hem de dir que les condicions climatològiques obliguen a ajornar el concert de Gertrudis, que s'havia de fer aquest vespre a la plaça Llibertat.
Reus Cultura ha fet oficial la cancel·lació del recital del grup de rumba catalana i la posterior final de festa amb Cazú. En un comunicat ho han acusat a la previsió de pluja i la impossibilitat de muntar l'equip tècnic necessari per l'actuació. En aquest mateix missatge han confirmat una nova data de concert el 5 d'octubre, en el que serà un dels últims concerts de la gira de comiat de Gertrudis. I Anna, si el temps ho permet, el dissabte se celebrarà el correfoc pels carrers del centre de la ciutat a partir de 21:45 del vespre, amb la participació del Ball de Diables de Reus, de Badalona, de la Canonja, la Vella de Diables de Gràcia, els Dracs del Vendrell i de Sant Quintí de Mediona, la Niquaseta del Catllà, el Bou de Sant Padó, el Tallot del Vendrell, els Enxandaires de les Franqueses del Vallès, els Bous i la Badalla de Foc, la Víbria, el Drac i la Cabra de Reus. El diumenge en destaca la 58a edició de l'Aplec Baix Camp al Santuari de Misericòrdia, organitzat per la colla sardanista Rosa de Reus, i hi haurà tot el dia per poder gaudir d'aquest aplec de 10 del matí fins a les 8 del vespre.
Doncs Santa Tecla dalt de tot i la misericòrdia que també avança, i pendents del cel, esperem que demà ja no plogui, que plogui tot avui. I res, bona Santa Tecla. Nosaltres hi tornarem dilluns, encara que Tarragona sigui festiu, fem carrer Major. Adéu-siau.
Nos hemos cruzado hasta asking me.